Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat, amb Rafael Sanahuja.
Hola, bona tarda. Les 6 en punt de la tarda d'aquest dilluns 20 d'abril. Les 6 en punt de la tarda. Aquesta és la nostra sintonia, això és la ràdio en directe. Jo sóc Rafa Sanahuja i ara mateix en aquesta hora torna, després d'un temps de parèntesi, el mirador de l'actualitat. Després d'unes setmanes de pausa per una necessària reorganització de la programació a causa de la situació de la pandèmia i confinament, recuperem aquest espai que amplia el nostre servei informatiu a les tardes. Personalment, tenia moltes ganes de tornar i d'estar amb tots vosaltres, amics oients. La ràdio ens apassiona, ja ho sabeu, i la nostra vocació és acompanyar-vos. Serà durant uns dies amb un format una mica diferent al que estàvem acostumats. Els col·loquis tornaran. Tranquils, tornaran, però caldrà esperar encara una mica. Des d'ara mateix i fins a 6:45, puntuals, esperem, us oferirem aquesta versió confinament, podríem dir, del programa, que inclourà una primera part amb la darrera hora informativa i el pensament del dia. Després també cada dia tindrem un protagonista, una entrevista d'actualitat que ajudi a analitzar tot el que està passant al nostre voltant, que és molt i de vegades és complexe, i rematarem el mirador amb l'espai El Diari del Papa, que s'havia emès aquests dies, aquestes últimes setmanes al matí, a dins del programa, a primera hora, i ara recuperarà el seu horari de tarda. Avui ens estrenem forts, tindrem amb nosaltres el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, amb qui xerrarem sobre el paper dels mitjans de comunicació davant aquesta crisi i altres aspectes, és clar. Doncs avui ell serà l'entrevista del dia d'actualitat aquí del Mirador de l'Actualitat. Salutacions també del José Matoses, que està a les vies de so, de Ferran Capdevila, que està a la producció, de qui us parla, Rafa Sanahuja, que està a la redacció, estic a la redacció i a la locució, i del director d'aquest programa, al que ja saludem, Ignasi Miranda. Bona tarda.
Bona tarda, Rafa, José i a tots. Saps què, Rafa? A mi també m'agrada molt tornar, eh? Tenia moltes ganes.
I tant. Ahir, quan em van anunciar que ja podíem tornar, jo vaig tenir una gran alegria i aquí estem, donant-lo tot en les tardes de Ràdio Estel. Tot bé, Ignasi?
Sí, sí. Sí, tot bé. Gràcies a Déu per aquí. Sí, sí.
Perfecte.
I tu també?
Aquí també. Hem fet una neteja aquí a l'estudi, tot ben net, perquè estigui tot ben segur, amb tota la seguretat, però aquí estem treballant al peu del canó. Doncs vinga, comencem, si et sembla, a repassar l'actualitat, perquè el govern estudia donar una ajuda temporal als treballadors afectats per un ERTO que encara no cobren l'atur.
El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha dit avui a TV3 que s'ho plantegen pel retard en la tramitació d'aquests expedients al servei d'ocupació que depèn del Ministeri de Treball. El conseller ha dit que la Generalitat valora donar-los una ajuda econòmica puntual si l'actual impàs es perllonga. A Catalunya, recordem-ho, 234 empreses més han presentat en les últimes 24 hores un ERTO, un expedient de regulació temporal d'ocupació, i ara són ja gairebé 92.400 des que va començar l'estat d'alarma. Els treballadors afectats superen els 678.000.
Estem de xifres, de moltes xifres, de molts tipus. I seguim endavant. La demanda de mascaretes a les farmàcies catalanes ha col·lapsat avui el sistema de dispensació.
Avui ha estat el primer dia en què es començava a dispensar el primer gran lot d'1,5 milió d'unitats adquirides per la Generalitat, i la majoria de farmàcies de Catalunya han tingut problemes per dispensar tant aquest producte com la resta de medicaments que se subministren amb recepta, segons ha confirmat la Federació de Farmàcies de Catalunya. Tot i això, a les 2 d'aquesta tarda aproximadament s'havien entregat unes 173.000 mascaretes, segons el Col·legi de Farmacèutics, que afegeix que s'han continuat repartint aquestes mascaretes apuntant a mà el número de la targeta sanitària. Les farmàcies han fet una crida a la responsabilitat ciutadana per evitar aglomeracions innecessàries i moltes s'han reforçat amb personal. Recordem que cada ciutadà té assignada una màscara gratuïta amb la seva targeta sanitària a través del sistema de recepta electrònica del CatSalut.
I podem actualitzar també les dades de la pandèmia, perquè Espanya, encara la 6a setmana de confinament, superant lleugerament la xifra de 200.000 contagiats, Ignasi.
Així és, Rafa. i ha estat el mateix dia que s'ha registrat una nova xifra rècord a la baixa de noves víctimes mortals. Així, les últimes 24 hores s'ha tingut constància de 399 morts. És el primer dia en què la xifra oficial queda per sota de les 400 persones, des del 22 de març passat, quan la tendència era a la inversa, a l'alça. En total, des del primer contagi, registrat el 31 de gener, hi ha 200.210 persones, exactament, que han donat positiu. Són 4.266 més que fa 24 hores. Però Fernando Simón, director del Centre de Coordinació del Centre d'Alertes d'Emergències Sanitàries, ha rebaixat aquesta xifra oficial a una nova quantitat rècord a la baixa de nous contagis.
I més coses, perquè el conseller d'Educació adverteix que l'inici del curs que ve, previst per al 14 de setembre, perilla si les prescripcions no es poden fer al maig.
Josep Bargalló ha explicat avui que l'estat d'alarma previst fins al 9 de maig manté aturats tots els procediments administratius i que això es continua allargant i, si és així, no hi haurà temps material per planificar el proper curs acadèmic. Sobre la possibilitat d'incorporar activitats de reforç escolar als casals d'estiu i ampliar el nombre de places i beques, el conseller s'ha mostrat disposat a obrir més equipaments, però condiciona la contractació del personal docent a una partida extraordinària del Ministeri d'Educació.
I els centres de discapacitats denuncien que se senten abandonats i demanen més protecció.
La Covid-19, a més de les residències geriàtriques, també ha sacsejat els centres on estan internes persones amb discapacitat psíquica. A Catalunya hi ha 582.000 discapacitats, que representen el 7,7% de la població, i entre ells, més de 8.000 estan en residències. Els discapacitats, sobretot els qui estan interns en centres, se senten molt abandonats, com dèiem. Es queixen que es parla molt de residències per a persones grans i no pas dels seus centres, on també hi ha hagut víctimes mortals. Hi ha persones aïllades, cuidadors de baixa i manca de material, tant de protecció com de diagnòstic. Per exemple, al centre de càncer a l'Hospitalet de Llobregat han mort 4 persones per la Covid-19 en les últimes 3 setmanes. 11 estan aïllades i 4 més ingressades.
I es posa en marxa una plataforma virtual per a fer donatius a les parròquies, Ignasi.
Sí, Rafa, davant de la situació actual i amb l'objectiu de contribuir al sosteniment econòmic de les parròquies, des de l'Arquebisbat de Tarragona s'ha creat una plataforma virtual per poder realitzar un donatiu de manera senzilla a qualsevol parròquia de l'arxidiòcesi. Per accedir-hi, cal entrar a donatius.arqtgn.cat.
Gràcies, Ignasi. T'escoltem en l'última part del programa amb el Diari del Papa. Fins aquí el repàs a les últimes notícies.
Allà ens trobem.
I ara és el moment del pensament del dia. Ens l'ofereix Francina Alsina, presidenta de la taula del tercer sector.
Estem vivint una situació i un moment que mai haguéssim pensat haver de viure. En aquests moments tan delicats, les mostres de solidaritat es multipliquen, tals com les del voluntariat. La majoria de les persones voluntàries que s'han ofert, per edat, estan catalogades com a població de risc. Ha calgut demanar-los que es quedin a casa, contra la seva voluntat, perquè per elles és més important ajudar els altres que pensar en si mateixes. Una mostra més de la força d'estimar.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Gairebé 10 minuts que passen de les 6 de la tarda. Mireu, avui volíem parlar d'un tema molt concret, perquè l'Església ha reorganitzat de manera important la seva activitat i els seus serveis durant aquest temps de pandèmia, emergència sanitària i confinament. Els instruments que ajuden més a fer realitat aquest canvi són, sens dubte, els mitjans de comunicació, les també anomenades, molt poèticament, catedrals del tercer mil·lenni. Porten cada dia l'Eucaristia, com és el cas d'aquesta casa, i en molts casos els diumenges. A tot això, cal afegir que els mitjans són autèntics altaveus de la vida eclesial en la caritat, en la convivència i la riquesa dels seus moviments, en la vida de les diòcesis i en l'espiritualitat, a banda de les celebracions litúrgiques, com hem comentat. Avui volem parlar uns minuts en aquesta represa del nostre mirador de l'actualitat amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, també responsable de comunicació a la Tarraconense. Aquest pastor, home senzill amb experiència episcopal, té 71 anys, és fill de Muro de l'Alcoi, Alacant. Per tant, som els dos de la Comunitat Valenciana i estem aquí. Fem ràdio a Catalunya, va ser ordenat sacerdot l'any 1973 i és bisbe des del 2005. Abans d'arribar a Lleida, el 2015 va ser auxiliar de València i bisbe titular de Menorca. Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bona tarda i benvingut a Ràdio Estel.
Bona tarda i gràcies per la invitació.
Com està? Com viu vostè des del mitjans de març aquesta situació de confinament? Això com a primera pregunta.
Jo no sé si resumiria en la paraula preocupació tot el sentiment que uno porta. Una preocupació que per ser bisbe o per ser cristià tenim que té que anar acompanyada d'esperança i de confiança en el Senyor per tot el que correix al costat de nosaltres, clar. Uh-huh.
Doncs és veritat, jo crec que compartim tothom aquest sentiment que vostè ha expressat. Una altra pregunta. Els mitjans de comunicació intentem fer arribar el missatge de Crist com una mena d'església virtual en aquest moment de pandèmia, d'estat d'alarma, però tal vegada és una mica més que això, oi?
Home, jo crec que sí. Jo em reuneix des de ja fa temps en persones que estan motivades i que estan prestant un servei immillorable a la causa nostra, a la causa del Senyor, comunicant en les persones que viuen soles a casa, uh-huh, en les persones que estan treballant o van en el cotxe, i participar en l'Evangeli del Jesucrist i en la vida de l'Església a través dels mitjans és una cosa insubstituïble i crec que és una cosa tremendament bona per a tots. Jo us agraeixo moltíssim el que feu tots els periodistes, tant la gent que escriu en paper com la gent, en aquest cas, que a través de les ones o a través de les pantalles esteu portant tot el millor que tenim els homes i les dones al món d'avui. Uh-huh.
Quina importància dona vostè al fet de poder seguir les litúrgies de les hores, l'Eucaristia, el Rosari i altres pregàries i moments espirituals pels mitjans de comunicació, particularment en aquesta casa, en la nostra? Quina importància li dona vostè, monsenyor?
Pues jo ja m'han preguntat algunes persones aquí de Lleida. Jo estic molt content perquè crec que ajuda molt aquesta manera de compartir i, a més, de ser un poquet, entre cometes, dirigit. Hi ha molta gent aquí en Lleida que es connecta en l'hora determinada perquè sent acompanyada per una veu que sempre sol ser la veu de la ràdio, una veu amiga, i li ajuda a participar de la pregària. El que a mi em fa més preocupació, i no sé com traduir-ho, és que hem de recuperar. No, hem allumbrat una cosa bona, que és els mitjans de comunicació. Uh-huh. Però no podem oblidar mai que els cristians són persones i les comunitats estan al voltant de la taula del Senyor. I mai substituirem, mai, la pantalla, la ona, per la presència física en els sacraments, per exemple, o escoltant la paraula de Déu tots junts en la celebració de l'Eucaristia. Això és importantíssim.
Uh-huh. L'altre dia és una pregunta que li vull formular, monsenyor. Estem aquí, en aquesta casa, històricament fem l'Eucaristia els diumenges, no? Ara estem fent missa cada dia a part de totes les litúrgies. Sempre donem i la invitació als nostres oients, que potser estan malalts, als hospitals, de participar espiritualment de l'Eucaristia, aquesta comunió espiritual. Jo em pregunto si aquesta comunió espiritual, en moments puntuals de la vida, com pot ser aquest confinament, té la mateixa validesa que la comunió física, diguem-ne.
Jo, per als malalts, crec que seria, entre cometes, la mateixa. Inclús hi ha persones en aquest moment que porten la comunió a les famílies o a les persones malaltes que combreguen al final de la missa de la televisió. O algun sacerdot que està malalt, que no pot sortir i també participa físicament en el, nostre, en el cos de Jesucrist i la missa a través de la televisió o la ràdio. Jo la mateixa no podria utilitzar aquest terme en situacions normals, crec que és, són dos àmbits totalment distints. La persona que està bé de salut té que anar, té que participar físicament de la comunitat de l'Església i de l'Eucaristia, clar.
Quin creu que està sent el paper dels mitjans de comunicació en aquesta crisi sanitària, més enllà de l'àmbit eclesial? Més enllà de l'àmbit eclesial, ja com a mitjans que comuniquem dades, situacions, alarmes, totes aquestes coses.
Jo crec que en el món, en el segle XXI, és importantíssim el que feu els mitjans de comunicació. Jo, des d'un punt de vista, diguem, molt interessat, com és el món de l'Església, doncs sempre desitjaria que els mitjans normals valorassin un poquet millor la quantitat de persones d'Església motivades per la seva fe en Jesucrist estan fent cara als demés, cara als altres i cara en benefici de la societat. Pareix que sempre estem en silenci. Soles quan hi ha causes dures en contra és quan apareixem en primera plana. Però en la vida normal, o en aquest moment, la vida extraordinària, per exemple, en Espanya han mort uns 70 sacerdots i quasi ningú s'ha enterat. Hi ha moltes persones que estan portant la comunió o vivint en hospitals o en les presons i s'arrisquen i estan ahí. On hi ha aquí en Lleida moltíssimes parròquies que porten encara Càritas endavant, moltíssimes institucions pensant en Càritas, Diocesana, Arrels, Llars del Seminari, Jericó, les Vicencianes, Mans Unides, que no han volgut tancar. I això doncs, no apareix no sols en Catalunya, sinó jo, per exemple, aquí en la... I quan m'entrevista algú més, jo sempre dic el mateix. No volem, perquè sempre el recordo algun cristià millor que jo, sempre em diu, senyor bisbe, lo que haga tu mano derecha o lo que s'ho va dir el senyor, i és cert. Per això no fem les coses per a que mos alaben o per a que mos agraeixen, sinó ho fem per convicció en el manament del senyor, clar.
Justament en aquesta casa, al fil del que està comentant Monsenyor, tenim un programa que fa difusió directa, no?, d'aquestes obres, sobretot pensant en Càritas,
sí.
En Càritas,
sí, sí.
La veu de Càritas que dona veu, justament, d'ahir el nom del programa, a tota aquesta tasca importantíssima, desinteressada, que no només en aquest temps que s'ha tornat indispensable i heroica, sinó sempre porta endavant totes les Càritas diocesanes de tot l'estat de Catalunya. Aquí els donem veu, justament, amb aquest programa, i aquesta nit s'emet, a més, una nova edició que hem portat endavant, inclús en temps de pandèmia. Doncs, finalment, senyor bisbe, com a darreres preguntes ja, què destacaria, ja ens ha fet un petit tast, però què destacaria del que està fent la diòcesi de Lleida aquests dies, concretament en els camps espiritual i social? Com estan portant endavant aquest servei especial en temps de pandèmia?
Pues, vos agraeixo que m'ho pregunteu, perquè jo crec que la Iglesia, lo específic de la Iglesia no és, i també és molt important, donar pas, sinó també donar a Jesucrist i la seva salvació. I aquí n'hi ha dos àmbits que no es poden separar, crec jo, mai. La quantitat de capellans aquí, que estan celebrant missa en streaming o en 1.000 artilugios audiovisuals per a la seva comunitat. La quantitat de sacerdots que no volen quedar-se a casa i quan es criden per un xiu de malalts o per una pregària en un enterrament, surten a buscar-la. I la quantitat de laics, religiosos i capellans que no volen tancar l'església seva ni on estan repartint aliments que són tan importants en aquest moment. Per això, per a mi, és motiu de molta alegria perquè tanta gent d'església està donant tot el millor de si per a donar pa i també per a donar el consol de Jesucrist als demés, clar.
Justament, reflexionant una mica en les seves paraules i pensant en l'Evangeli, veiem que, i probablement, i porto l'entrevista una mica al terreny espiritual, que també ens interessa, justament veiem que sempre el Senyor ens porta al desert per parlar-nos al cor, no? Que és una mica probablement el que està passant, no?, en tota la societat, creients i no creients, perquè sí que ens ha portat, diguem-ne, a un desert, aquell desert del coronavirus, de la mort, de la enfermedad i del confinament, però també està succeint coses belles com les que vostè ha narrat ara mateix, no? Gent que està donant la vida.
Sí. I a més, jo crec que això de la pandèmia, per exemple, ens ha de fer repensar molt què volem fer en el futur tots nosaltres. Com volem dedicar-nos als demés? On posem el fonament de la nostra vida? Això ho diuen molts sociòlegs, molts psicòlegs, tots parlem del futur. Però realment tenim que fer un profund canvi on la persona sigui al centre i on des de la nostra convicció cristiana puguem realment, des d'aquesta persona, portar la gent a creure més en el en l'Evangeli del Senyor, de Jesucrist.
I res, una darrera pregunta, perquè estem veient, com vostè ha dit, i és molt important, les eucaristies en streaming, les participacions, però també tal vegada és un temps perquè ens ressurgi o ens assabentem o ens enterem o vivim l'església domèstica. Quin valor li dona vostè a l'església domèstica, a la família, vivir les litúrgies en família?
Jo crec que és molt important. O sigui, també ho accentuarem estos dies alguns. Diuen tots que la família, almenys en el nostre àmbit sociocultural, va salvar a la gent de la crisi famosa de l'any 8. I estic convençut que en aquest moment la família també la salvarà. Tenim la gran sort aquí en el nostre àmbit de tenir una família realment forta, de manera que qualsevol jove de 15, 20 anys, de les primeres institucions que valora és sempre la família. La llàstima és que després no vulgui comprometre's en el que significa una família que ell pugui crear. O quan és denostada la família, doncs tot el món pensem riure-nos d'ella, quan realment és el pilar per a sostenir la gent més fràgil del nostre món, clar.
Doncs moltes gràcies, bisbe Salvador Jiménez, per haver-nos atès en directe avui. L'hem de despedir ja des d'aquí, des del programa del Mirador, però estem molt agraïts per totes aquestes valoracions, per tota la tasca que s'està fent a Lleida i pel suport espiritual i social que s'està donant des d'allà a tot el poble. Moltes gràcies, monsenyor.
Un agraïment a vosaltres també i una salutació a tots els oients que en aquest moment estan escoltant-nos.
Una abraçada i bona Pasqua.
Gràcies igualment, bona Pasqua.
I nosaltres que seguim endavant, encara ja la recta final en aquest retorn del Mirador, que passa volant, evidentment mitja horeta a ràdio passa volant, i ara amb tota l'actualitat vaticana, l'actualitat del Papa, de nou de la mà d'Ignasi Miranda amb el diari del Papa.
Hola, bona tarda de nou, Rafa, José, bona tarda a tothom. El Papa ha expressat aquest matí el seu desig que els polítics busquin el bé de la societat i no pas el del seu propi partit. A l'inici de la missa a la casa de Santa Marta, Francesc ha pregat perquè els dirigents dels diferents països, en aquesta època de pandèmia, duguin a terme la seva vocació, que és, ha afegit, una essencial forma de caritat. Preguem avui pels homes i les dones que tenen vocació política. La política és una alta forma de caritat pels partits polítics, pels diferents països, perquè en aquest moment de pandèmia busquin junts el bé del país i no pas el del seu propi partit.
Insieme il bene del paese e non il bene del proprio partito.
En la seva homilia, el pontífex ha recordat que el cristià no només ha de complir els manaments, sinó que s'ha de deixar conduir amb docilitat per l'esperit.
Ser cristiano no es soltanto...
Ser cristià no és només complir els manaments. Cal complir-los, és cert. Però si et quedes aquí, no ets un bon cristià. Ser un bon cristià és deixar que l'esperit entri en tu i et porti on vulgui.
Dentro di te e ti porti. Ti porti dove lui vuole.
A la nostra vida cristiana moltes vegades ens aturem com Nicodem davant de l'excusa, no sabem quin pas donar, no sabem com fer-ho o no tenim la confiança en Déu per donar aquest pas i deixar entrar l'esperit. Néixer de nou és deixar que l'esperit entri en nosaltres i que sigui l'esperit el qui ens guiï i no pas cadascú de nosaltres. Aquí, lliure, amb aquesta llibertat de l'esperit que no sabràs mai on et portarà.
Que sia lo spirito a guidarmi, e non io, e qui libero, con questa libertà dello spirito che tu non saprai mai dove finirai.
En aquesta Eucaristia del dilluns de la segona setmana de Pasqua, sense presència física de fidels, el Sant Pare ha comentat l'Evangeli del dia del capítol 3 de Sant Joan, en què Jesús diu a Nicodem, un fariseu que havia anat a casa seva a la nit, que la persona no pot veure el regne de Déu si no ve del cel. El bisbe de Roma també ha destacat, a partir del fragment dels Fets dels Apòstols, en què els deixebles de Jesús eleven junts una pregària a Déu per proclamar la seva paraula. Amb tota franquesa davant les dificultats, el papa ha conclòs que aquest valor és precisament el fruit de l'esperit. D'altra banda, el papa va dir ahir, diumenge segon de Pasqua, que la misericòrdia no abandona els qui es queden enrere. En l'Eucaristia celebrada a l'Església del Santo Spirito in Sassia, de Roma, coincidint amb la festa de la Divina Misericòrdia, Francesc va reivindicar el carisma de Santa Faustina Kowalska, venerada com l'apòstol de la Divina Misericòrdia, tot just 20 anys després que Sant Joan Pau II dediqués aquest santuari, diumenge de l'octava pasqual, en la canonització de la Santa Polonesa. El pontífex, a més, va invitar els creients a acollir amb confiança aquell missatge que Jesús va transmetre l'any 1937 a Santa Faustina. Jo sóc l'amor i la misericòrdia mateixa. No hi ha misèria que no pugui mesurar-se amb la meva misericòrdia. Durant l'homilia, reprenent el missatge de l'Evangeli del dia, va explicar que entre els dos diumenges d'aquesta octava hem passat de la resurrecció del mestre a la del deixeble Tomàs. El Sant Pare va destacar que tots caiem una vegada i una altra com un nen quan comença a caminar i que no podem refer-nos sense misericòrdia. Igualment, el bisbe de Roma va assegurar que arreu del món s'està insinuant el perill de pensar en una lenta i àrdua recuperació de la pandèmia, però oblidant el qui es queda enrere, amb el risc que ens ataqui un altre virus, que és, va concloure, el de l'egoisme indiferent, el que fa que pensem que la vida millorarà si ens va bé a cadascú de nosaltres, descartant els pobres i immolant el qui es queda enrere en l'altar del progrés. Finalment, el pontífex va destacar que aquesta pandèmia ens recorda que no hi ha diferències ni fronteres entre els qui pateixen, perquè tots som fràgils, iguals i valuosos. I després de la celebració eucarística, durant la pregària del Regina Caeli, Francesc va fer una crida a tots els països del món perquè afrontin la crisi amb solidaritat. Va expressar el seu desig que la misericòrdia cristiana també inspiri la justa comunió entre les nacions i les seves institucions per afrontar la present crisi de manera solidària. El pontífex va explicar que l'actitud del cristià en els moments de dificultat, com el que està passant actualment la humanitat enmig de l'emergència sanitària provocada per la pandèmia, només pot ser la misericòrdia i l'amor compassiu entre nosaltres i a tothom, com en totes les tempestes de la història, sense pietisme ni assistencialisme, sinó només amb compassió, la que ve del cor. El Sant Pare, en un altre moment, va tenir un record especial per als germans i germanes de les esglésies orientals que celebraven aquest mateix diumenge la festa de la Pasqua. Fins aquí el diari del Papa. Bona tarda, seguiu a Ràdio Estel.
Gairebé 3 minuts que falten per 2:15 de la tarda. I bé, se'ns ha passat volant aquest moment. En aquest moment, abans d'acomiadar-nos, podem saludar un altre cop a Ignasi Miranda. Ignasi, bona tarda.
Bona tarda, Rafa. Molt bé. Ignasi. Molt bones impressions del que ens ha dit el bisbe de Lleida avui, eh?
Sí, conversa de valencians, ja veus tu, aquí a Ràdio Estel, a Catalunya.
Sí, sí. Fantàstic, eh? Sí, sí. A més, tot i que tu ets de Castelló i el senyor bisbe Salvador Jiménez de Muro d'Alcoi, Alacant, però vaja, s'assembla bastant, la vostra parla.
Sí, s'assembla bastant i tenim aquest català, que aquí té molta sortida, eh? Aquí a Catalunya, aquest català valencià té molta sortida. Sí. Doncs el bisbe que ha estat realment, bé, valorant molt bé el paper dels mitjans de comunicació d'aquesta casa i d'altres, evidentment, en aquest moment de pandèmia i de confinament, amb la importància de portar la litúrgia a tothom que ho desitgi, evidentment.
Sí, sí. I ha dit una frase, una reflexió que m'ha semblat molt interessant, i és que la família, que ja va ajudar molt la gent l'any 2008, ara fa i està fent el mateix en aquesta crisi, que també tindrà repercussions econòmiques, però que és que ho està fent amb el que tu li has preguntat molt oportunament, no? A l'altar de casa, no? A les pregàries de casa, que molta gent creient fa.
Així ha estat. Doncs, Ignasi, demà ens retrobem aquí al Mirador de l'Actualitat, amb tota l'actualitat, evidentment, actualitzada per la tarda per als nostres oients. Encantat d'aquest retorn fulgurant del Mirador en versió confinament, podríem dir, una mica reduït.
Sí, i moltes gràcies a tu, Rafa, per haver acceptat presentar aquesta setmana el programa, i molt bé.
Sí, m'ha costat, eh? A mi no m'agrada molt el micro, ja ho saps, jo em resisteixo sempre.
Oh, no m'ho crec.
No, jo soc m'agrada més que no sé què dir-te. Doncs, Ignasi, molt bé, bona tarda. Després t'escoltem en la missa.
Perfecte, fins aquí una estona.
Una abraçada. I fins aquí ja el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat d'avui, amb aquest retorn, com deien, del Mirador, dient que ens hem comptat amb Monsenyor Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, que ens ha valorat el paper dels mitjans en aquest temps de pandèmia. Ara segueix la programació a Ràdio Estel, en res, en uns minuts, les vespres des de Montserrat, també l'Evangeli del dia, i a un quart de vuit, ja sabeu, com cada dia des de que va començar l'estat d'alarma, la missa diària des de la Catedral de Barcelona, retransmitida per Ignasi Miranda. Nosaltres que ens retrobem demà a les 6 de la tarda, no us oblideu, la nostra cita, una salutació de tot l'equip, de José Matosas, de Ferran Capdevila, d'un servidor, Rafa Sanahuja. Bona tarda i bona ràdio.